Bueno, Sant Cugat ha tornat a ocupar el primer lloc al rànquing de municipis més transparents de l'Estat, segons l'ONG Transparència Internacional. Quina valoració en fa?
Doncs, a veure, en tots aquests rànquings doncs, sempre és positiu estar en aquestes primeres posicions i més l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, que repeteix després de l'any passat ja ocupar aquesta primera posició doncs, aquesta situació de ser la ciutat més transparent, en aquest cas doncs, compartit amb altres ajuntaments.
Creu que es correspon a la realitat, Santa Cugenca?
El rànquinc es basa doncs en 5 paràmetres diferents que bueno, segons les variables que contempla aquesta ONG doncs ens situa en la més transparent, però evidentment el dia a dia, la relació amb l'oposició, la relació amb el ciutadà, la rapidesa de resposta al ciutadà, etc, són aspectes que aquest ajuntament doncs també ha de millorar. Reconeixem que s'ha fet un esforç i que això ha fet que se situés l'Ajuntament en aquesta primera posició, però està clar que en el dia a dia de la informació amb l'oposició, amb mitjans de comunicació i sobretot amb els veïns i veïnes de Sant Cugat, doncs encara queda camp per córrer. I ja no tant amb la quantitat i la qualitat de la informació, sinó amb la immediatesa, amb la rapidesa d'aquesta informació. Sant Cugat doncs, és un ajuntament que es caracteritza per tenir unes queixes constants d'associacions de veïns, d'entitats, col·lectius, de no resposta de les seves propostes o de molts temes. I l'oposició podríem dir exactament una mica el mateix a l'hora de quan presentem propostes, quan presentem mocions, quan demanem una sèrie d'informació o preguntes, doncs que moltes vegades se retrassa molt aquesta resposta. Per tant, molt bé aquesta transparència en els paràmetres que marca la ONG. Felicito doncs, a l'equip de govern i en general a tot el personal de l'Ajuntament doncs, que contribueix a aconseguir aquesta molt bona posició, però per altra banda insto a l'equip de govern que acabi de millorar tots aquests mecanismes que han de fer més fàcil la gestió política del dia a dia, tant als veïns, a les associacions i evidentment a l'oposició de l'Ajuntament.
Sí, que la millora seria en la comunicació cap a l'oposició i a les ràpides respostes cap a les queixes que puguin rebre?
Sí, podríem situar doncs, la necessitat de millorar en aquests aspectes, de millorar la relació cordial govern-oposició en molts temes doncs, que a vegades s'han donat percebuts o no s'hi ha participat directament, o expedients que passen a aprovació del ple municipal que són grossos, que són complexos i que en cap cas es compleix diguéssim que en cap cas s'incompleix de legalitat. Vull dir que l'Ajuntament fa les exposicions públiques que toquen, prepara els expedients quan toca, etc. Però que una correcta transparència o una bona relació de govern-oposició va més enllà de complir estrictament el que marca la llei. Evidentment, el que marca la llei només faltaria que no es complís, però moltes vegades expedients que van a ple de temàtiques, sobretot doncs, de territori o econòmiques, que són expedients molt complexos, si l'equip de govern vol tenir una bona entesa, una bona relació i un suport de l'oposició, doncs ha de passar per molta més relació que no la que marca estrictament la llei d'exposicions públiques, etc.
Bé, aquest rànquing ve donat en un context que hi ha un possible cas de corrupció a Sant Cugat. Com ho valora això?
El rànquing doncs, valora aquest any 2009-2010, per tant no té en consideració el conflicte que ja hi ha pogut haver-hi amb l'adjudicació del PAP 3, que com sabem des de fa uns quants anys. Nosaltres el que hem d'aprofitar és en aquesta valoració de transparència que fa gairebé, que ratlla l'excel·lència segons aquesta ONG, si no hi ha res amagant aquest cas de possible o de suposada corrupció, la transparència només pot fer que ajudar l'equip de govern. Si no hi ha res amagant el tema del PAP 3, si no hi ha hagut cap adjudicació doncs, fraudulenta d'aquesta obra, si no hi ha hagut cap cobrament d'una comissió il·legal cap a cap fundació relacionada amb Convergència i Unió, La transparència només pot ser que ajuda l'equip de govern, per tant, els torno a instar, a banda de que els felicito per aquesta bona situació de la transparència, els torno a instar que amb aquest procés siguin absolutament transparents, ens facilitin tota la informació i que més enllà de l'expedient que hem de reconèixer doncs, que està a la nostra disposició i que l'hem pogut veure, més enllà d'això, tota aquesta informació que hem anat demanant paral·lela d'obres adjudicades a Ferrovial, obres que s'han presentat però no han estat adjudicades a Ferrovial, etcètera, que aquesta transparència també funcioni i també ens la facilitin. Aquesta justament és una informació que, malgrat l'han treballada, jo el dia d'avui com a regidor de l'oposició encara no la tinc.
O sigui, l'està esperant encara, no?
Sí.
Va, canviant una mica de tema, Joan Laporta va presentar una proposta de coalició de partits catalans per anar tots a una cap a la independència. Com valora el partit Esquerra Republicana aquesta proposta?
Doncs, a veure, la proposta primera és molt recent. Segona, jo no sóc membre de la direcció nacional del partit, per tant et donaré una miqueta les primeres impressions que conec. En aquests moments, com va quedar demostrat en el Parlament de Catalunya fa pocs dies, els únics 21 diputats independentistes són els d'Esquerra Republicana. Únic i exclusivament. Ens vam quedar sols presentant una proposta de tirar endavant una consulta pel dret a decidir. Per tant, de moment, a dia d'avui, els únics 21 diputats independentistes són els d'Esquerra Republicana. Hauríem de saber també els altres partits que es poden posicionar en el dret a decidir, com diuen ara, o en posicions nacionalistes que volen avançar però que no volen ruptures, etc., el que han de fer és definir-se. Jo crec que ara estem en un moment que les definicions són més necessàries que mai. De cara a les eleccions d'aquesta tardor, el que necessitem és que la unitat en contra de les retallades es mantingui, existeixi, i aquesta hi és, ho vam demostrar a la manifestació i s'ha demostrat amb altres gestos, però més enllà de la unitat estar en contra de qualsevol retallada, de cap pas enrere, el que necessitem saber abans de plantejar una gran candidatura independentista, el que hem de saber és el posicionament de cadascú. I en aquests moments encara no el sabem d'un partit important del Parlament de Catalunya com és Convergència i Unió. Per tant, abans de fer qualsevol pronunciament, el que necessitem i el que jo demanaria i instaria és que tots els partits diguin quin futur volen per Catalunya. Ja sabem que en contra de les retallades hi som tots, només faltaria. Menys el Partit Popular, evidentment. Però ara el que hem de saber és, molt bé, un cop estem en contra d'aquestes retallades, un cop estem en contra de fer passes enrere, quin és el futur? Què hem de fer? Què volem fer quan siguem grans? Una nació lliure, com proposa Esquerra Republicana a través d'iniciar un procés d'independència, o volem continuar sent una autonomia d'Espanya absolutament sotmesa a les lleis de l'Estat espanyol i amb un espoli fiscal important? Per tant, abans de pronunciar-nos amb una candidatura unitària sí, candidatura unitària no, el que hem de saber és cadascuna de les formacions polítiques que concorreran aquestes eleccions, quina és la decisió que prenen a l'hora de plantejar el futur de Catalunya. Fins que no tinguem això clar, és molt difícil fer un posicionament. El que sí que és evident que Esquerra Republicana, en els seus 79 anys d'història, és l'únic partit parlamentari independentista. I crec que això és el que a dia d'avui Esquerra Republicana ha de reivindicar i ha de fer l'altre.
Sí, la proposta encara està verda per saber aviam si Esquerra s'hi afegirà o no, no?
Exacte.
Bueno, però el context en què es dona aquesta proposta de Joan Laporta és l'ideal? Hi ha una mena de desencís social que la gent vol més la independència que fa temps enrere i seria l'ideal per anar tots a una i cridar independència sí?
Jo crec que, a veure, certament, en aquests moments hi ha més independentistes que mai. L'independència o l'independentisme ha passat de ser, al llarg dels anys democràtics des de la fi del franquisme a Catalunya, ha passat a ser gairebé un obús que fora de Parlament, ha passat a ser una centralitat en el debat parlamentari avui en dia, en el debat polític a Catalunya. Encaix Catalunya-Espanya està en qualsevol tertúlia, en qualsevol debat i en qualsevol posicionament de les relacions econòmiques, culturals, comercials, educatives, etcètera, entre Catalunya i Espanya. En aquests moments jo crec que més que anar mai el que cal són definicions. O sigui, saber cadascú, en el moment que hi ha hagut un clam de gairebé 1,5 milió de persones a Barcelona en contra d'una sentència, però que principalment les consignes que es cridaven eren consignes independentistes. Jo crec que el que és imprescindible a dia d'avui és que cadascuna de les formacions polítiques es defineixin d'una vegada. Esquerra Republicana, ja ho ha dit ben clar, el seu futur passa per la independència de Catalunya. La via autonomista és una via morta. La resta, no ho sabem, Iniciativa aposta per un estat federal, cosa que no acabem d'entendre perquè de federals a Iniciativa poder n'hi ha, però la resta de l'estat espanyol em sembla que no n'hi ha ni un, i Convergència i Unió està, com sempre, amb una ambigüitat en el futur nacional del país important. Per tant, el que sobretot jo crec que la gent agrairà és que ens posicionem i que ens definim quin és el futur que volem per Catalunya.
Sí, l'important és tenir clar què vol cadascú i després ja se'n parlarà si es va junts o no es va junts.
Exacte.
Bé, doncs moltes gràcies.
Perfecte,
fins
Anna,
aquí.
Tu.